Així arribava a les 3 i 4 minuts. Actualitzar amb notícies. Més informació d'aquí una hora al punt de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès l'11 d'abril.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
En aquests moments de confinament, ben segur que tothom pensa i també reflexiona més del que ho fa habitualment. I ben segur també que tots, en una o altra mesura, prenem consciència del que és la vida i del que és o ha estat fins ara la nostra vida. Els psicòlegs diuen, en tot cas, que no és tant el que ens passa com l'enfocament que feim d'aquell episodi vital. I parlant d'episodis vitals, avui en coneixerem uns quants a través de les converses que tindrem tot d'una, primer amb Noiolanda i després amb en Pau. Ànims i benvinguts. El primer terme, per tant, serà això, bon moment per conèixer aquelles quatre dades biogràfiques essencials a la vida de Noiolanda.
El perfil.
És una persona valenta, entusiasta, positiva i empàtica, persona humana, diu ella. La vida l'ha colpejat fort en distintes etapes, però mai no ha perdut el somriure. Una de les seves màximes és treure les lliçons en positiu que cada experiència ens aporta. Per això mateix, diu, jo som el resultat del que m'ha passat al llarg de la vida. Li agrada la lectura, la natura, els animals, la música i, sobretot, la creativitat en diversos àmbits. Parlant de creativitat, ella ha creat el seu present i el seu futur. Compagina la seva feina administrativa en una empresa de fisioteràpia amb el coaching, disciplina que va conèixer quasi per casualitat. Té 43 anys i està casada. El seu nom, Yolanda.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima.
Yolanda, benvinguda.
Benvingut. Com anem?
Bé, tot bé. Tu com estàs? Gràcies per acompanyar-nos en primer terme.
La veritat és que estic bastant bé. No ens podem queixar. Tenim salut, que és el més gros ara mateix.
Idò, dius que estàs bé a pesar d'aquest confinament, d'aquesta quarantena que ja fa dies que arrosseguem, que tots, evidentment, hi estem condicionats. Dius que ho dus bé. Concreta'ns aquest bé. Com t'organitzes la vida, el teu dia a dia, per passar bones estones, com ens dius?
La veritat és que estic bastant tranquil·la i procuro mantenir-me bastant activa i positiva. La meva premissa és viure el moment i viure el moment present, perquè tots ara mateix, vull dir, qui més qui menys té un ERTE, té problemes econòmics, té tota casta de problemes, però, clar, fins que no puguem sortir d'aquesta situació, no sabem bé el que ens vendrà damunt. I ara mateix estar preocupat per algo que a lo millor passarà d'aquí 2-3 mesos, ara mateix hem de tenir tota la força possible per poder sortir tots junts d'aquesta situació.
Ben segur que sí. En tot cas, dius que intentes fer moltes activitats o sí, que al llarg del dia fas moltes coses.
Sí.
Dóna'ns 4 o 5 d'aquestes coses que fas habitualment.
Doncs mira, procuro mantenir sempre una rutina. És a dir, jo m'aixec a la mateixa hora que aniria a fer feina. Procuro berenar, procuro fer exercici, procuro fer un poc de lectura, que també m'agrada. Procuro també passar temps amb el meu fill, amb el meu home, maldament cada un després té la seva part un poc independents o de fer feina o de lo que sigui. També estar comunicada amb les persones que estimam és important. Vull dir, en el final el dia se te passa volant perquè t'has organitzat tantes cosetes, també fer coses creatives, pintar o dibuixar o fer moltes coses, en el final se te passa el dia, la veritat és que bastant, bastant ràpid.
Parles de també estar connectada amb les persones estimades, en
sí,
aquest cas, per exemple, hem de pensar que també parles habitualment amb els teus pares, encara que no esteu a la mateixa casa. Com és aquesta comunicació?
La veritat és que, bueno, els meus pares estan separats, mon pare viu a sol, en la seva dona. Per ell passa un poc més, menys d'angoixa, perquè sé que està acompanyat i que vulguis o no, té una altra persona perquè se pugui fer més liviant el dia. Però, clar, mon mare està tota soleta aquí a un pis i, bueno, jo sóc l'únic enllaç en l'exterior per dur-li el menjar i passes un poc més de pena. Però la veritat és que ella és inspiradora, ella sempre me diu, mira, jo he viscut una guerra, una postguerra, he perdut dos fills, un divorç, vull dir, no ha de tenir por per jo perquè estic ben tranquil·la. I això, pues, vulgui de no, te dona molta força. La veritat és que cada dia la telefon i cada dia està alegre i està contenta. Té ganes de pura sortir, òbviament, per pura estirar les cames, però la veritat és que ho està duent com una campiona.
Tu dius això, no? Poder caminar una mica, poder estirar les cames. Sí. Supòs que passat aquest episodi, que tard o d'hora passarà, esperem que més pres que tard, supòs que donarem importància a coses que fins fa tot just un mes pràcticament no consideràvem com importants, no? Com això, fer un cafè amb un amic o una amiga, o anar a fer una passejada amb el pare o la mare, per exemple.
Sí, és clar, jo sempre estic dient que nosaltres no som els mateixos que quan vàrem entrar. Vull dir, mos ha canviat molta percepció i molt, sobretot la consciència. Jo crec que antes mos comportàvem com individus, vale? I ara estem pensant com una col·lectivitat, estem tirant tot el carro cap endavant. I mos canviaran moltes coses. Viurem o gaudirem molt més d'anar a passejar pel bosc, o de petites coses que antes les donaven com a perfectes, per dir-ho de qualque forma.
I tant que sí, esperem que així sigui, que valorem les coses amb la importància que realment tenen i, com dèiem, potser no teníem aquesta mirada posada un temps enrere. En qualsevol cas, i deixant de banda aquest tema que tots ens condiciona, que tots tenim a la ment, no sé si les 24 hores del dia, però sí moltes hores, que és el coronavirus, el Covid-19, parlem de la teva vida, que també, Iolanda, sens dubte, és prou interessant. Amb aquests ben aprofitats 43 anys, ara la nostra audiència ho podrà corroborar. Diuen en aquest sentit, Iolanda, i tu ben segur que ho has escoltat, que la nostra infantesa ens condiciona en bona mesura el que serà la nostra vida en el futur. En aquest sentit, abans parlàvem dels teus pares, sí, dels teus germans, quines van ser les principals lliçons, per dir-ho així, que tu vas adquirir o que et van fer arribar els teus progenitors i els teus germans quan tu eres una nina, és a dir, la teva infantesa?
Mira, jo te diria, Toni, que el tresor o regal més gros que m'han pogut deixar els meus pares i que m'enduc de la meva infantesa són els valors i els principis. Per això són fonamentals, perquè després cada un pot anar, vull dir, d'aquesta base que nosaltres tenim, després tu pots anar modificant moltes coses, vale? Però sobretot crec que els valors i els principis ens acompanyen durant tota la nostra vida, i això és el que jo, per exemple, agraeixo en els nostres pares. Quizás no vam ser una família carregada de dubbers, vull dir, no m'han inculcat aquest valor de has de tenir molt de dubbers, has de tenir una feina de superèxit, no. Jo m'han inculcat sempre de ser una bona persona, intentar ser el més humana possible i intentar ajudar els altres. Vull dir, mon pare sempre me diu, Iolanda, mentre tu siguis, vull dir, una bona persona i tinguis una feina que sigui honrada, ja està. Vull dir, jo crec que és el més important per jo, que m'han pogut inculcar a la meva infanta, d'aquest principi de valors.
Les persones que et coneixen saben, Iolanda, que malgrat que la teva vida no ha estat fàcil, ara ho abordarem, de fet, no, crec que no és fàcil per ningú, però per tu potser de manera especial, dic que malgrat això, i ara parlarem del per què no ha estat fàcil, malgrat això dic, tu no perds mai el somriure, i parlàvem d'aquestes sotregades que tots ens fa a la vida en un moment o un altre. Tu, per exemple, de joveneta vas haver de patir, lamentar la mort d'un germà, i ja ho escoltàvem això en el perfil, no? La vida t'ha colpejat durament, com deien. Com vas viure aquella mort de tot?
Òbviament, me sents bé? Me sents, perdona?
Sí, endavant, vale, endavant, et senti perfectament.
Vale, perfecte. Òbviament, una mort d'un ésser que estimes és el més dur que te pot dur la vida, de més perquè el meu germà, en Nacho, era tot per jo, era el meu pilar, el meu protector, perquè justament també en aquella època també s'havien separat els meus pares, i òbviament és el cop més gros que te pot donar la vida, però sempre dic que quan passen els anys i acceptes aquesta condició que t'ha duit la vida de perdre un ésser estimat, hem de pensar en positiu i hem de pensar que nosaltres podem gaudir ara mateix d'una vida, sigui millor o pitjor, però tenim aquesta oportunitat per gaudir la nostra vida, i sobretot que hem de viure el present i hem de viure sobretot es gaudir. Vull dir, perquè si algo he après d'aquesta mort és que ni el doblers, ni un bon rellotge, ni una bona casa no m'ho durem a la tomba. I perdona que sigui a la millor tan dura, però és així. Vull dir, vaig treure aquesta conclusió i és viure sa vida i poder gaudir de que avui fa sol, de que puc somriure, de que tinc salut, de que els papàs estan bé, vull dir, de les coses més senzilles, però tan bàsiques.
Parlant també en termes de salut, Iolanda, l'any 2012, no un familiar, sinó tu mateixa, vas haver de viure també un episodi dur. Ens el contes un poc?
Sí, l'any 2012, bueno, d'un dia per l'altre, jo havia fet 36 anys, en el dia següent vaig començar a trobar malament, i bueno, en els 3 dies després de trobar-me tan malament, pues, bueno, me van detectar una enfermedad que es diu síndrome de Guillain-Barré, i aquí comença pues, un poc una altra nova vida. Te penses que tens tot controlat, que d'aquí 5 anys tindràs una casa, tindràs una bona feina, tindràs tot, i en un dia t'ho lleven tot, perquè no serveix de res controlar, perquè la vida en el final te du aquests aprenentatges. La veritat és que és una enfermedad que, clar, te lleva tot, te lleva la coordinació, te lleva es pura tornar a caminar normal, vaig haver de tornar a començar amb un taca-taca, perds sensibilitat, perds tot, vaig haver de deixar de conduir, vull dir, i te fa replantejar molt la vida i pensar en el que és realment prioritari, sobretot la salut, que és el prioritari. Per això et dic que ara mateix en la situació que estem passant jo me sent molt identificada en el que jo vaig passar. Òbviament vaig passar bastanta por, però sobretot la por que vaig passar era perquè els meus pares no podien perdre un altre fill. I això me va donar molt de coratge i molta força per tirar cap endavant. Jo tenia també un fill i un home, però sobretot els meus pares, que vaig dir palante como lo de Alicante, no poden perdre un altre fill i he de sortir d'aquesta.
I aquí estàs, i positivament, i amb tots els pronunciaments i amb tot l'optimisme que et caracteritza, com bé hem dit anteriorment. Deies això, no?, que et vas plantejar, i ara rememores aquells temps difícils, de viure el present, de valorar sobretot la salut, que és el bé més preuat que puguem tenir, encara que no sigui material. No sé, en tot cas, Iolanda, perquè, evidentment, a pesar de la teva fortalesa psíquica o emocional, com li vulguem dir, no deixes de ser, evidentment, una persona. No sé si en aquell moment d'aquesta malaltia, de les anomenades malalties rares, com és la síndrome de Guillain-Barré, que ens definies un poc, crec que també el diagnòstic et van dir, si no tens això, tens això altre o això altre, és a dir, tot l'episodi va ser molt dur, i en tot cas no sé si en aquell moment, això que dic com a persona que no deixes de ser en cap moment, et vas plantejar aquelles frases que tots podem dir, per què m'ha de passar a mi això amb la quantitat de persones que hi ha al món, que injusta que és la vida, o no feies aquestes lectures, Iolanda?
Mira, si te som franca, quan vaig entrar en el box, òbviament el neuròleg, se van portar de forma extraordinària tot l'equip. El primer que te deien és, què pot ser? Pues, síndrome de Guillain-Barré, lupus, esclerosi múltiple. Vull dir, les estadístiques eren, boníssimes. Tu deies, què me puede tocar peor? Per tant, me van haver de fer una punció lumbar per saber exactament, però dins de les estadístiques me va tocar el que seria, quizás, menos greu, ¿vale? I ja en aquell moment, pues, claro, la meva idea en aquell moment i claro, entres en xoc, òbviament, perquè no estàs preparat, tens 36 anys i tu dius, ostres, i ara per què? Però tot d'una que me van dir que era recuperable, no sabien com quedaria, però la paraula recuperable, jo me vaig aferrar en aquella paraula i vaig dir, jo ho he de fer pels meus i per jo mateixa. Vull dir, és que no hi ha d'altre, i pensant en el meu germà, que no va tenir l'oportunitat, i jo tenia una oportunitat, pues, jo me vaig aferrar a la vida, pues, sense mullar-la en cap moment, a part que me vaig sentir super recolzada per la meva família, per el meu home, que no me va deixar en cap moment, o sigui, tot.
És a dir, que em vas treure la lectura positiva, que com dèiem, aquest optimisme i aquest esperit positiu et caracteritza. Ens parlaves ara del teu marit, perquè sí. Tu també, evidentment, per sort, Iolanda, no tot han estat desgràcies ni túnels obscurs, sinó que també hi ha sol a la teva vida, hi ha moments molt, molt importants en positiu, i un d'ells, per exemple, deu ser, sens dubte, com no només en el teu cas, sinó en general, el descobriment, si ho podem dir així, de l'amor i en majúscules, Iolanda.
Sí, és veritat. Jo sempre ho he dit, que amb el meu amo, vull dir, bueno, ens vàrem conèixer quan anàvem plegats a l'escola, teníem, bueno, jo 13 i ell 14, aproximadament, sí. I, bueno, la vida, en el final, te torna a reconduir. 10 anys després, bueno, vàrem estar junts a l'escola, després cada un va seguir la seva vida, sí. I 10 anys després ens vàrem tornar a trobar, i ell sempre, era molt curiós, perquè sempre quan eren jovenets, que ja me diràs tu, anàvem amb la moteta, i sempre me deia, tu eres l'amor de mi vida, tu no lo sabes, però eres l'amor de mi vida, jo m'empixava de riure perquè deia, què és ara que s'ha fumat? Però deixa'm tranquil·la, que jo vull anar a una discoteca i ballar, deixa'm tranquil·la. Però mira tu, que en el final va tenir tota la roda del món. Mira, va ser i és el meu gran amor, duim junts de 7 anys i la veritat és que no tinc cap dubte, quan coneixes la persona que és la persona de la teva vida, no tens cap dubte. Jo tinc la imatge nostra d'en veïnt, tots dos, a una caseta de camp, estat tots junts i ho tenim claríssim, vull dir, hem passat uh-huh. de tot colors, però que sí, que en la vida no és fàcil, d'acord, però també no han de tirar la tabaiola tan fàcilment. Quan sents que estimes en aquella persona, uh-huh. ho has de lluitar, en respecte, amb amor i tirar-ho cap endavant.
Uh-huh. Efectivament, subscrivim com no passa d'una altra manera aquestes paraules d'amor d'Anna Iolanda parlant justament de l'amor a la seva vida. D'altra banda, Iolanda, la teva parella, el teu marit, ja sí. tenia un fill. Sí. Tu personalment, de manera biològica, no has estat mare. És una cosa que, una qüestió que t'hagi tret la son, que et preocupa, que te l'has plantejada, no? Com ho has viscut?
Gent i mica, mira, és molt graciós perquè la gent, bueno, tu saps com és la gent que te demana i sempre te diu discreta o indiscretament, bé, però és que tu no pots, veritat, i jo m'he quedat mirant i dic, no, és que jo he elegit no sa mare, perquè jo ja me sent mare, vull dir, aquest nen que va venir amb el meu home, tenia 3 anyets i mig, ara té 20, uh-huh. però jo és el meu fill. Sense cap diferència, vull dir, viuen nosaltres, l'educam tots dos, m'ho barallem tots, m'ho estimam tots, però jo no hi ha cap diferència. I jo sempre ho he dit, les persones que adopten o les persones que no ho poden tenir naturalment, no per això senten menys amor ni són menys pares. Quant de pares coneixem que realment no saben fer la seva tasca com a pares? I els han tingut naturalment. Jo me sent totalment realitzada i a més he de fallir que me sent molt orgullosa d'ell.
Uh-huh. Quines són, Iolanda, en aquest sentit, si es pot dir així, els consells o les recomanacions o les vivències que volguessis que el teu fill, que així el consideres, evidentment amb totes les de la llei, ell aprengui directament de tu o del teu marit en aquest cas també?
Com? Ara no t'entres la pregunta, perdona.
Sí, dic, quins serien aquelles lliçons o aquells consells, aquelles recomanacions que tu li sí. trasllades diàriament amb el teu comportament o de paraula en el teu fill?
Mira, principalment que sigui bona persona, i això ho torno a repetir, que tingui valors i principis, perquè sí, ara estan en plena adolescència, vale? I és obvi que ara no donen sentit a moltes coses, però sempre queda el respecte en els majors, l'educació, tot això jo crec que és molt important i això és el que jo intento donar-li a ell, vale? No són persones que siguem riques, ell mos veu que fem molta feina, però sobretot que el dia de demà sigui una bona persona, que es pugui guanyar sa vida honradament i això, que tingui valors i principis, perquè això és el que mos acompanya durant tota la nostra vida, i és així. Uh-huh.
Valors i principis que ens deies abans que era justament el que els teus pares, sí. sobre tu, t'havien inculcat o t'havien transmès de manera preponderant, com ens deies al principi de la sí. conversa. I parlant de recomanacions i consells, no sé si és part de la feina que fan els coach, les persones que es dediquen al coaching, mm-hmm. que tu ara ho estàs duent, és una activitat professional que estàs duent a terme sí. a temps parcial. No sé com, Iolanda, perquè tu, com moltes persones a la vida, ha tingut distintes etapes professionals, com va arribar el coaching en la teva vida o tu el coaching?
Pues mira, va ser molt curiós perquè ja feia un temps que jo me'n feia el plantejament de que vull... Tota la pregunta aquesta que m'ho feien quan són petits, de què quiero ser de mayor, pues, jo per altres temes, vull dir, jo me'n vaig anar de casa en 18 anys, pues, la mort del meu germà, la separació dels meus pares, vull dir, jo havia hagut de fer feina i estudiar pues, des de ben joveneta i no me vaig pura plantejar la veritat que volia fer. I un dia anant a la feina, fa uns anys, me vaig posar a plorar, mira que és cosa rara en jo, i vaig notar que havia algo que no me feia feliç. I realment, te dones compte que dius, bueno, jo tinc el meu amo, tinc una casa, tinc un fill, vull dir, se suposa que hem arribat a l'èxit, que m'ho han inculcat, però jo no me sentia feliç. I a través d'aquell moment vaig anar amb una amiga, me va un poc estirar a un taller de la Gemma Penedès, i vaig sentir el que realment volia fer, i era, mitjançant el coaching, poder ajudar a més persones. Això ja t'ho dic, vaig sortir del taller com quan estàs enamorada, que sense es com es mal de panxa, però jo ja me vaig donar compte que era el que realment jo volia fer i que havia trobat el meu camí de vida. I efectivament me vaig formar també en la Gemma i en la Laura, i avui en dia pues, he encara de fer les dues tasques, que m'encanten les dues, però òbviament jo m'estic enfocant cap al meu camí de vida, que és el coaching, i poder ajudar moltes persones des del coaching i des de la meva experiència, perquè és possible fer canvis a la vida i és possible arribar i aconseguir els nostres somnis.
Caram, frases també ben potents i contundents. Dius que és possible aconseguir els nostres somnis, i per tant aquests somnis supos que s'han de pensar prèviament, que s'han de tenir integrats a la ment. Creus que ara és un bon moment, o pot ser dins el que és una crisi d'envergadures colossals que mai no hem viscut per la majoria de persones que habitem aquest planeta a dia d'avui, creus que en aquesta situació, dic, Iolanda, més enllà de veure-ho com una crisi, també pot ser que moltes persones ho visquin com una oportunitat per dur a terme un gran canvi a la seva vida, ja sigui laboral, o un canvi de ciutat, un canvi fins i tot de poc a poc, gradualment, de la seva personalitat, de la seva manera de relacionar-se amb l'entorn? Pot ser una bona oportunitat?
Per supost, mira, sempre la vida, jo sempre hi ha una frase que sempre dic, i és que la vida no mos du res que nosaltres no podem suportar. Ara mos ha vengut un aprenentatge molt gros a tota la humanitat, perquè no escoltàvem ni a la natura, ni a la vida, ni a l'univers. Vull dir, és que anàvem com en pilot automàtic tots. I ara, si te dones compte, tu surts de les 8 a aplaudir per molta gent que s'està deixant la pell per nosaltres, i ara xerres en so veïnat, saludes en el de baix, estàs pendent de la dona major que viu en el tercer, que mai ni li havies dirigit la paraula. Vull dir, hi ha un canvi total de consciència, i és clar que no hem de deixar de somiar. Crec que dels moments més complicats surten grans idees i grans consciències, i jo crec que d'això hi ha un gran canvi de consciència per cada un de nosaltres i també com a humanitat.
Caram, es pot dir més fort, però no més clar, perquè, vaja, ho has dit molt, molt gràficament. També sabem, Iolanda, ens consta, les persones que et coneixem, que tu ets persona, des de la senzillesa que fa d'aquesta paraula en termes el més positiu possibles, de frases, podem dir, de sentències molt profundes. Per exemple, i ara voldrem una reflexió al respecte, dius tu, la vida ens aporta cada moment el que necessitem perquè puguem aprendre'n.
Efectivament.
Tu valors així en qualsevol circumstància, sigui positiva, negativa, tot són moments, situacions per aprendre'n.
Mira, va molt bé el que vos he contat antes de la meva infermedad. La meva infermedad va ser un aprenentatge per jo. Jo anava en pilot automàtic total de viure per i para los demás, ho dic en castellà per no equivocar-me, vivia totalment pensant sempre en els demés, prioritzant en els demés. Jo no comptava gens en la meva pròpia vida, i mai m'havia pogut plantejar moltes coses fins que vaig tenir la enfermedad. També mai havia aturat, i jo me pensava que era un mul, vale, que poria en tot, i en el final la vida te va enviant petits missatges, vale? I no els escoltam, i jo no els vaig escoltar, fins que me va arribar el gran missatge del Guillem Barré. I ella no me va quedar més remei que escoltar. I és així, de cada aprenentat, de cada cosa que mos envia a sa vida, mos l'envia per un motiu, i n'hem d'aprendre més tard o més d'hora, però hem de ser conscients de que mos envia no per putejar-nos, perdona sa paraula, sinó perquè n'aprendrem sa lliçó.
Iolanda, amb els aprenentatges que hauràs tingut en els propers 10 anys, com seran a Iolanda, justament això, d'aquí una dècada, d'aquí 10 anys? Com t'imagines, com et veus?
No ho sé. Ja, mira, Toni, m'he acostumat i he agraït també el coaching per poder viure el moment present i el moment d'aquí i ara. I l'enfermedad també me va ajudar molt. Vull dir, jo no sé a on estaré d'aquí 5 anys. Jo ara sé que som viva, que estic xerrant amb en Toni Traveria, que m'ho estic passant molt bé i estic disfrutant d'aquesta entrevista. D'aquí 5 anys no sé a on seré. On m'agradaria estar? Pues m'agradaria poder dedicar-me 100% en el coaching, ajudar a moltes persones i dedicar-me al 100%, però jo no sé on seré. La veritat no te puc dir perquè jo me deix dur per la vida. El que m'hagi de dur en cada moment és una sorpresa ara.
El que no serà una sorpresa, perquè t'ho hem anticipat, Iolanda, és que ara et deixarem descansar 20-25 minutets i perfecte. Després d'haver escoltat en Pau, que serà el nostre segon convidat, tindreu, ja ho saps, aquest cara a cara que esperem ansiosament. D'acord? Per tant, t'acomiadem, ni que sigui provisionalment, per aquests 25 minuts. Gràcies, fins d'aquí una estoneta.
Gràcies, Toni.
Adéu, Iolanda, fins ara mateix. Adéu. Idò, després d'aquestes reflexions d'Anna Iolanda, arriba el moment, com no pot ser d'una altra manera, de fer un petit respir, de beure aigua si tant es vol, i escoltar quatre consells publicitaris.
El programa que escoltau va ser emès l'11 d'abril.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Al carrer i els espais tancats oberts al públic, posa't la mascareta. No t'asseguis als bancs i no toquis el mobiliari urbà. I si has d'agafar el transport públic, utilitza sempre mascareta. I no toquis les barres, els agafadors o les finestres. Han baixat la corba, però no hem de baixar la guàrdia. Segueix la norma de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Més informació a coronavirus.caib.es.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre.
Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratar. La vanguarda de 140 dB. I l'underground balear a Sutja.
Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Donde hay matojo hay antojo, ¿no? Entonces, si hay dos hombres en un bosque, por muy heterosexuales que sean, va a haber frote, o sea, eso es así.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
El programa que escoltau va ser emès l'11 d'abril.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
I dos, som ben just, ben bé, a l'equador del nostre programa, a la meitat d'aquest espai. Hem escoltat a la primera franja les vivències apassionants en primera persona, com no pot ser d'una altra manera, d'Anna Iolanda. Ara tocarà conversar amb en Pau, però abans n'haurem de saber quatre dades molt, molt bàsiques.
El perfil.
S'autodefineix com una persona justa, curiosa, emprenedora i perseverant. És fill únic i té 58 anys. Està casat i és pare de dues filles, de 31 i 29 anys. Defensor de la cultura, de l'esforç, es va diplomar en empresarials. Des de l'any 2000 és l'administrador d'una assessoria fiscal. Li agrada la lectura, l'esport i la fotografia. Tot i tenir esperit crític, reivindica la frase «més val riure que plorar». En termes de futur, el veu complicat per la globalització del planeta, la sostenibilitat i una mentalitat també molt estesa de potenciar l'individualisme i el materialisme a tots nivells. El seu nom, Pau.
Pau, benvingut, com estàs?
Bon dia, o bones tardes, com estàs, Toni?
Bé, també, content d'escoltar-te i gràcies per compartir aquesta estona amb tots nosaltres, amb tota l'audiència d'IB3 Ràdio, a Societat Anònima.
Igualment.
Ah, una pregunta obligada que fem a tots els convidats darrerament és aquesta, que no pot ser una altra. Com estàs vivint en família aquesta situació inesperada totalment fa això just un mes o dos mesos enrere, com, és, com era aquesta quarantena, sens dubte, històrica? Com mudus? Ens deia la Yolanda que ella ho du bé, que fa moltes activitats. No sé si tu continues fent feina, si ho dus bé, si t'estresses, si no, en definitiva, com
sort,
ho dius?
Diguem-me, és que per una banda visc en el camp, per dir que el meu confinament és relatiu, a dir que em puc permetre donar un parell de voltes pel jardí, no?, la qual te lleva aquesta part de gobi, no?
Afortunat, i tant.
I per una altra banda són d'aquestes activitats essencials que no poden aturar, com és la d'assessoria fiscal, que estem immersos en un món completament caòtic, no? I per una altra banda som home d'infermera, és a dir, que per una banda tinc la meva dona que vol ser misèries humanes, diguem-hi, jo vaig ser misèries econòmiques, que avui, sí, avui, que avui per avui estan a l'ordre del dia.
Esperem que tant en un sentit com en un altre tot es recuperi, que malgrat que hi ha molta, molta lluita a fer tant en un camp com en un altre, Pau, sens dubte. Pateixes, Pau, en aquest sentit, malgrat que puguis fer aquestes caminades al viure a la part forana, com ens deies, fora vila, pots, tens moments de preocupació així molt dura o moments d'angoixa, o en aquest sentit ho dus més o menys bé?
No, jo crec que més o menys ho dus bé, perquè jo crec que en la màxima de que si no ho pots arreglar no te preocupis per allò, no? És a dir, d'aquesta manera jo me preocupo, tens les meves tasques diàries, fer un pas d'exercici, llegir un poc, fer la meva feina, entonces, perquè me basta quan poses telediari al final del dia, que ja tinc la meva mitja hora de desastres i procuro no saber massa més, no? Perquè crec que tampoc mos hem de recrear en la desgràcia.
Entenc. De fet, hi ha qui recomana fer seguiment d'això dels informatius, però no viure tot el dia pendent, perquè de manera general pot arribar a generar, no sé si un estat depressiu, però sí una preocupació massa, massa forta, no?
Sí, jo, la mida que puc, el que procuro és aquest tema, seguint la meva vida de la manera que pugui, i no menjar-me massa el cap per això.
Pau, més enllà del coronavirus, afortunadament, també hi ha vida, i la vida d'en Pau també és prou intensa, prou interessant, i aposta avui ets aquí amb nosaltres, Pau. Un fet que no sé si et marca una diferència a la teva vida és la situació que tu ets fill únic. Això et va condicionar d'alguna manera la teva infantesa o posteriorment aquesta situació?
Home, jo crec que me va condicionar relativament. Per una banda, no vaig ser el típic fill únic tot sol, perquè vivíem tota una mateixa finca tots els cosins, no? D'aquesta forma, en certa manera, és com si tingués uns germans, no? Perquè la soledat no hi era. Per una altra banda, sí que vaig estar un poc sobreprotegit i amb aquest cas me van criar un poc mimat, no? Un poc vaciat. Però, bueno, sí. Poc a poc mos vam anar despertant i hem arribat a lo que som.
Sens dubte. I et dius que, entre cometes, que eres mimat i ho reconeixes, la qual cosa no deixa de tenir un valor i un mèrit, eh?
No, bé, si un se n'ha donat compte de lo que és sobreprotecció, jo considero que no és excessivament bona, és a dir, han de donar un poc de corda en els fills perquè s'espavilin tots sols. Un poc de corda, no la corda sencera.
Després en parlarem, perquè tu també ets pare i per partida doble, Pau.
Sí, sí.
Parlant encara dels teus pares, en aquest cas, ens parlava l'anterior conversa, na Yolanda, que allò principal que li havien inculcat eren valors i principis. El principal patrimoni, i no parlem aquí de dubbers, dels teus pares, Pau, quin ha estat o quin és que tu consideris?
Jo em fa gràcia allò de principis, perquè el que més hem aixecat a les meves filles és en la paraula principis, no?
Ah, sí?
En aquest cas coincides plenament amb la Yolanda. Jo crec que en la cultura de l'esforç, que l'esforç té premi i si no ho fas, no vull dir càstig, però l'esforç sí que ha de tenir un premi, no? I després hi ha un principis que són bàsics, que t'han de crear la teva forma de pensar i de ser.
I de principis així remarcats en majúscula, podríem dir. Pau, també és obvi que tu has estat un nin com la teva infantesa, com no pot ser d'una altra manera, i els nins normalment, i les nines, òbviament, tu com a nin, també devies tenir els teus somnis. No sé si et plantejaves ser bomber, astronauta, futbolista, o volies ser allò que estàs sent avui.
Jo el que mai me vaig plantejar és assessor, i mira com he acabat. És a dir, de jovenat, a lo millor, de molt petit, volia dur una màquina excavadora, perquè davant que a meva hi havia una obra i m'agradava com ho feien. Més en van vaig voler ser la millor recepcionista, perquè
era una, estava en el món turístic i m'agradava aquest mundillo, no? I va haver un moment que vaig voler ser marino, no?
Ah,
i ja
em
diràs passar de marino a assessor, no? Però la vida te du i vas peiant d'una banda a l'altra i acabes on acabes.
Sens dubte. Acabes allà on la vida ens du, no sé si de manera important o no, si cada persona hi té una incidència, però en tot cas bé ho dius. No sé si en algun cas, Pau, perquè això, estàs a l'etapa que estàs com a assessor fiscal, també et dediques a la fotografia com de part aficionat, que després en parlarem d'aquesta afició important a la teva vida, però podem dir d'alguna manera, Pau, que la teva primera, per dir-ho així, experiència professional va ser com a cambrer. Com recordes aquella etapa? Fes-nos una mica
bueno,
un
resum. La meva primera experiència de guanyar-me qualque cop bé va ser de nit, 10 o 12 anys, o almenys, sí, de 10 o 12 anys. Me n'anava a agafar botelles de vidre per la playa i els canviava per 4 cèntims, no?
Ah, sí?
I amb això, més o menys, me podria permetre un gelat o uns 4 bicis, no?
En aquell temps que
devia ser una Coca-Cola, etcètera.
Clar.
Més endavant, sí que ja mon pare gestionava una cafeteria i vaig començar a fer feina amb ells, no? Vaig començar a ajudar-los i allà va ser la meva època de despagament, no? És a dir, perquè el pobre home havia de fer feina fins tard, jo quan ja tenia una certa edat li deia si vols vés-te'n i jo amb aquest afer te cobres que faig feina per tu i a canvi me podria sortir de festa. És a dir, van començar a negociar ja de jovenets.
Sí, eh? Mm-hmm. En qualsevol cas, evidentment, la diversió també forma part de les vides, no pot ser ni ha de ser d'altra manera.
Sí, no hi havia retribució, però hi havia llibertat.
Sí, això mateix. De totes maneres, dic, Pau, fa uns moments al·ludies tu aquella frase de la importància de la cultura de l'esforç. Això implica, Pau, o de les teves paraules podem extreure que creus que a dia d'avui falta aquesta cultura de l'esforç o que no la tenim tant en primer cercle com podia ser fa un temps?
Jo crec que estem en una societat molt esquizofrènica, no? És a dir, per una banda, n'hi ha uns que s'esforcen molt, mentre que hi ha una altra part que viu de sa subvenció. A dir, menys, això sí que m'agradaria deixar-ho clar. A dir, l'Estat ha d'ajudar en els que ho passen malament, no? Però d'aquí a que regalin certa quantitat o que dotin certs pressupostos per certs xiringuitos, a dir que al final mos costa en els empresaris i en els treballadors una part important dels seus ingressos via impostos, però s'ha d'anar molta... s'ha de quantificar i s'ha de mirar bé. Especialment quan estem en un món en el que la cartera no està plena i no te pots arruïnar, és com una família. Si gastes molt més del que guanya, les coses aniran malament. Després ve una època de crisi com la que estem ara i després amb una deuta de més del 100% del PIB, a Espanya se trobarà en la situació que ens trobarem. I després tampoc, si nosaltres malgastem de segons quines maneres, després no pots anar als teus socis comunitaris de manera que te deixin merda al bes. Vull dir que amb això hem d'anar molt alerta. Vull dir, és molt fàcil el populisme, vull dir, el que sí està clar és que estem en un món populista, no? El populisme de vendre un missatge fàcil a la societat, però una cosa és el missatge i una altra és la possibilitat i la realitat, no? I aquí, per exemple, m'agradaria dir una cosa i me ficaré un poc en política. És a dir, hem tingut la gran sort de que la pandèmia aquesta del coronavirus ho ha agafat amb un govern d'esquerres, perquè si hagués estat a l'enrevés m'agradaria haver vist la seva actitud, així com ara demanen unitat, no? Hauríem de veure què va passar en son CM, en son tema de prestigi, en son tema de... en el tema de Cèbola, no? Que contínuament hi havia petició de dimissió del govern, etc. Vull dir que...
També n'hi ha ara, Pau, s'ha de dir. També
bueno, però no amb aquelles manifestacions, amb aquests moviments que hi havia en aquell moment. És a dir, han de fugir del populisme, no han d'aparèixer una societat orwelliana, no? D'un món tipus 1984, de llibre, no?
Pau, evidentment ets una persona, queda clar, informada, que t'interessa la política, l'economia, una persona, això, que s'informa en el dia a dia, malgrat que dius que només mires en la situació actual l'informatiu del vespre, perquè ja n'hi ha bastament.
Bueno, mires l'informatiu del vespre per entrar-me de les notícies normals. Hem de mirar BOE per entrar mort de l'altre, i aquí hi ha gran caos que nosaltres pràcticament no ens enterem de res, és a dir,
Professionalment, dius, com a professional.
Perdona? Mm-hmm.
Dic com a professional, Pau, parles ara.
Sí, no, ara com a professional, és dir, per exemple, avui per avui, nosaltres no sabem si, quin dia acaben les declaracions de SIVA. En teoria acaben dia 20, però se diu que dia 15 trauran una pròrroga fins dia 20 de maig. És dir, tu te creus que un empresari pot estar que no sàpiga si ha de pagar una quantitat dia 20 d'abril o dia 20 de maig? És dir, tot s'està fent d'una manera molt caòtica. Jo entenc que estem en una situació completament nova i dramàtica, no? Però també se podien haver espavilat un poc més, sobretot en la part normativa de coses com impostos.
Uh-huh. I d'aquí queda feta, sens dubte, Pau, aquesta reivindicació, aquesta lectura personal d'en Pau. Pau, més enllà de la política, que també, evidentment, forma part de les nostres vides i potser avui més que en altres moments, el cas és que també ho parlàvem amb Yolanda i canviem ara d'esfera. Tu dus casat ja uns quants anys amb la teva esposa, que ens deies que és infermera. Crec que són 35 anys, si suposo que em corregeixes, Pau. No sé quin és el secret de l'èxit o, en contrapartida, per què a la nostra societat, Pau, hi ha tants de divorcis?
Però jo crec que estem en la cultura de l'immediatès i del canvi fàcil de l'adolescència programada, i això inclou les coses i les persones, no? Mm-hmm. Jo crec que, en teoria, perquè una relació duri hi ha d'haver complicitat, confiança, espai, i tot té pujades i baixades, naturalment, i també el que avui en dia el que la gent fa és que la primera que algo raspa un poc, tot d'una te'n vas, no? Uh-huh. No, en teoria també has de lluitar un poc pel que vols. I si tot implica esforç, no? Uh-huh. En un moment m'hauré forçat jo, un moment s'haurà forçat ella, però al final val la pena arribar fins aquí.
Uh-huh. Sens dubte. I com dèiem, també, fruit de la vostra relació, han nascut dues filles, crec que tenen 31 i 29 anys, segons ens comentaves anteriorment, Pau, abans, quan preparàvem aquesta entrevista. No sé si, en relació al que parlaves fa un moment d'aquesta crisi, aquesta pandèmia global, si et preocupes més pel futur o el present de les teves filles que pel teu mateix present, Pau.
Home, jo me procuro, és dir, jo ja estic a punt a prop de la jubilació, suposant que hi hagi recursos per financiar les jubilacions de la meva quinta, no? Mm-hmm. Però, vamos, suposant que sí, jo ja pràcticament estic arribant a la meta a nivell en aquests termes. El futur que li espera a les meves filles, a les noves generacions, és complicat, perquè estem en un món de globalització, estem en un món on de cada pic tota l'activitat econòmica se concentra en empreses més grosses, amb un salari més just, més petits, diguem, no? Més reduïts, i de cada pic hi haurà menys oportunitats de fer feina, hi haurà una societat robotitzada, és a dir, s'ha d'anar... Estem davant d'una revolució, no? Estem davant d'un canvi de cicle, que potser el coronavirus l'haurà accelerat, no? Però que sí que algo canviarà. Ja sabem que via globalització ja teníem un problema, si, per exemple, en el tipus de canvi climàtic, hem d'adoptar unes noves regles de joc per aquest món en el que ens movem, no? Si volem viure i que perduri per nostres fills, per nostres nets.
Mm-hmm. Ben segur que sí. Pau, ens parlaves abans un poc de la situació professional i tu com a assessor fiscal, evidentment, tu mateix ets un empresari i també, evidentment, per les teves tasques quotidianes, diàries, tens contacte molt, també, molt directe i això, molt dia a dia amb empresaris. Com veus el món empresarial en aquests moments que també, clar, també està amb un cert desconcert, amb molta de preocupació, no?
El món empresarial a Mallorca està, a Balears, està molt fotut, a nivell global, no? Però, vull dir, potser la península tenen altres productes, tenen altres recursos, no? Però aquí, bàsicament, mos vivim únic i exclusivament del turisme. Hi ha qualque altra indústria, però molt més, molt accessori. Molts deien, jo me'n recordo que quan gent que deien, no, aquí no haurien de venir turistes perquè tindríem les playes netes i disfrutarien de silla. Dic, bueno, disfrutarien, però on no haurien d'anar, haurien de migrar perquè aquí no moririen tot de fam. Si això, si a lo millor se pot tornar a obrir la frontera i poden tenir turistes a lo millor en juliol, agost, pues a lo millor haurà estat un forat que potser se'n pot sortir, no? Si hem d'esperar tota la temporada sense turistes i potser només viure del producte nacional que no és el mateix, a lo millor per València i Catalunya, que t'hi pot trasladar en cotxe, aquí depèn també de les empreses d'aviació, que també estan com estan. Aquí ens podem trobar en una situació molt, molt complicada.
I en aquest sentit, Pau, els empresaris i empresàries amb els quals tu tens contacte, com a, això, com a consultor fiscal que ets, quines són les seves principals preocupacions que t'expressen quotidianament?
Pues que no saben quan arribaran a final de mes, molt d'ells. A dir, a lo millor hi ha certes empreses que estan capitalitzades, que tenen recursos, que no els costarà massa, bueno, massa, els costarà, però poden arribar a superar X mesos sense ingressos, no?, amb uns ingressos molt reduïts. Ara, hi ha aquestes empreses que recient han adquirit, molts que han recient han adquirit les empreses via traspassos que s'han endeutat, no saben quan arribaran a final de temporada. Per exemple, també hi ha empresaris a part, hi ha molta gent que ha invertit els seus recursos, els 4 duros que tenien en un pis, a la millor per llogar, un xalet per llogar vacacionalment, etc., que s'han endeutat i se li taien absolutament tota l'entrada de recursos. Aquí és una situació on no està ni estudiada, és a dir, ingressos zero, una ocupació del 0%. Això és un caos total i absolut.
Clar. Com tu bé deies, Pau, era una qüestió imprevisible, impensable, tot just fa un mes enrere.
Sí, era ni un pla utòpic per pensar en això.
Això mateix. No sé, Pau, si en aquest sentit tu que també vas viure molt de prop, com tothom, però tu en primera persona tractant amb clients teus, empresaris i empresàries, no sé si aquesta crisi, tu creus, la crisi econòmica, parlem ara, actual, serà tant o més dura que la crisi iniciada el 2008?
Jo crec que no té res a veure amb la de 2008, perquè en 2008 hi va haver una crisi de liquidez, a lo millor, a dir que els banys van deixar de donar dobbers. Ara, a lo millor, no és un problema de liquidez, és un problema de demandes, que no hi ha ningú que vulgui els teus serveis. No hi ha ningú que et vengui a omplir el teu hotel, que ningú, no hi haurà ningú que pugui consumir. Perquè després també dèiem, no, això mos ho solverà el producte nacional. Però si tu has estat un ERTE o de segons quina manera que no has cobrat, has estat a l'atur, tu també t'ho pensaràs molt abans de consumir. I l'economia se basa en el consum. És a dir, el model de la societat capitalista se basa en un consum i el que és el volum de duros que hi ha i la velocitat de moviment d'aquest dobbers, no? Mm-hmm. Pues, si això s'atura, pues, queda tot aturat, és a dir, és una situació nova que no s'ha conegut mai.
Clar, efectivament, temps al temps ja hi haurà per anar veient com evoluciona,
sí,
tot, esperem que en positiu.
Sí, aquí haurem d'anar a poc a poc i segurament haurem d'adoptar un modus vivendi més diferent, o potser una cultura més estoica, més... No, és a dir, fins ara, potser el tipus de cultura que han tingut, el tipus de societat que han tingut, és de mostrar-nos en els altres, no? Com que dir, d'aparentar, ho direm així en pla un poc grosser,
s'entén,
no?
S'entén.
A dir, jo el que m'interessava era aparentar, demostrar que jo tenc, no? A lo millor arribarà un punt que mos haurem de plantejar no, viure per nosaltres mateixos, no pels altres, no? I això implicarà una cultura molt més estoica, molt més com a lo millor feien els nostres predins, almenys per una temporada.
Idò, com dèiem, Pau, temps tindrem per anar-ho veient i anar-ho constatant, o no, tant de bo que en tot cas sortim d'aquesta reforçats en positiu, tant de la qüestió sanitària, que en aquest moment és primordial, i també, sens dubte, que no és, per suposat, una qüestió menor, de la qüestió de la situació econòmica. Pau, tu justament, quan se't demana que facis una radiografia de la societat actual, abans fins i tot de la crisi aquesta del coronavirus, tu parlaves que et preocupava, i supos que encara també, el materialisme a tots nivells i l'individualisme. Ens ho pots concretar ni que sigui breument?
No, bàsicament el que ja he comentat. És a dir, estem en una societat bàsicament egoista. És a dir, amb això és una de les coses que li vull demanar després a Yolanda. Si realment considera que...
Després en parlareu, i tant.
Sí, no, ja. Si considera que serem tan solidaris. Jo no ho veig tan clar. És a dir, jo crec que hi ha un egocentrisme que impera, és a dir, hi ha una part, naturalment, que hi ha una part que és cohesionada i van tots a una, no? Però hi ha un percentatge important, és a dir, que faran una gran pujada del populisme. És a dir, de fet, ara és un moment molt adequat per les revolucions. És a dir, això m'ha pres que són paraules de l'Iglesia, es diu, que deia que una societat normal no triomfa mai ni el fascisme ni el comunisme, no? Hi ha d'haver una, és perquè triomfi un dels dos, ha de ser una societat que estigui en el caos, no? Més caos dels que tindrem avui en dia. Aposta és un dels temes que s'haurà d'anar alerta, és a dir, de procurar una cohesió social i no arribar als estrens siguin d'una banda o siguin de l'altra.
Uh-huh. En aquest sentit, Pau, vaja, no fa falta escoltar-te gaire per constatar que tens preocupació, no?, pel que pugui passar en aquest terreny.
Home, jo procuro, per una banda, el que deia abans, procuro no pensar-hi massa, no?, però si te poses a pensar és per estar preocupat.
Uh-huh. Parlant de pensaments, en aquest cas, positius, Pau, quina persona, ja anem acabant aquesta entrevista, d'aquesta conversa, quina persona o persones admires, Pau, o has admirat a la teva vida?
Admirar, doncs, pues, home, hauré admirat... jo crec que més que pots admirar són els teus pares, no?, que de la nada han arribat a fer... t'han donat uns estudis, t'han donat una preparació, t'han deixat un cert patrimoni, que això demostra precisament la cultura de l'esforç, no? Uh-huh. Jo crec que em mires a les que formen part de la meva família, el meu pare, la meva dona, les meves filles, no? Uh-huh. On hem anat tots a una i que considero que ha sortit bé.
Idò, els pares com a persones a admirar, sens dubte. Mm. Idò, Pau, aquí deixem, si et sembla, l'entrevista, no encara tota la conversa, perquè ara serà el moment que, efectivament, ara sí li puguis traslladar aquells comentaris o aquelles preguntes que vulguis a la Iolanda, i, en condicions de màxima igualtat, també només faltaria, la Iolanda també pugui fer el mateix amb tu mateix, si et sembla. D'acord?
Ok.
Idò, fins ara mateix.
Per l'altre.
I doncs queden 5 minutets i el que comentàvem, Pau i Iolanda, Iolanda, Pau. Iolanda, ens tornes a escoltar, eh?
Sí, estic aquí.
Bones tardes.
Correcte, també has escoltat en Pau, hem de pensar, en Pau t'ha escoltat a tu prèviament, com sí, ja ho ha comentat, i del vostre és la paraula, no sé, Pau, tu mateix que ho deies, tenies una pregunta o una reflexió per noi Iolanda.
Jo tinc una pregunta, no? Sí. Que ràpid és quin tipus de lectura li agraden, no? I la pregunta és aquesta, de que, en sèrio creus tu que hi haurà un nou ordre mundial, diguem així, no?, de que la gent se cohesionarà i aniran tots a una per a resoldre el problema?
Mira, jo crec que sí. Jo hi confio i la meva intuïció me diu que sí. Òbviament, com sempre, en cada cas, haurà les ovelles més negres, ¿vale? Perquè sempre ho veiem. Vull dir, tot s'intenta anar cap endavant, però sempre hi ha qui se bifurca o qui no ha après o qui no s'ha donat compte de lo que estem passant. Jo, com vist, per exemple, amb un adolescent, i ells, és com si estiguessin de vacances. Òbviament, ells a lo millor no tenen el mateix nivell de consciència que puguen tenir, per exemple, tu i jo, que ja tenim una edat.
Yeah.
I que han passat per altres circumstàncies. Però també se'n donen compte de que les coses ja no seran tan fàcils, ni que tindrem el nivell, ni el mateix nivell d'ingressos. Per exemple, el meu home i jo estem en un ERTE, tots dos, vull dir, i ja han fet compte i ja li estem dient que les coses no seran iguals, però jo crec que el nivell de consciència està canviant, Pau. Ara, sí, que m'agradaria que fos més gros, sí, ara, això se veurà, és el mateix, se veurà d'aquí a uns mesos, quan comencem a sortir, se le verán las orejas al lobo, a l'any que ha passat.
La seva lectura?
Ah, i perdona, quina era la lectura, no?
Sí, no, què t'agrada? És curiositat.
Mira, per exemple, jo soc molt variada en la lectura, ¿vale? Per exemple, la meva escriptora favorita seria Isabel Allende. M'agrada la lectura bastant variada. Puc llegir misteri, puc llegir tipus autoajuda, però coses bastant positives, ¿vale? Vaig intentar Los pilares de la tierra i se me va quedar allà entrevessat, no vaig poder. Ho he intentat, però te dic, m'agrada molt la lectura així variada.
Mm-hmm. Iolanda, i tu en Pau, què li adreçaries? Què li diries?
Mira, jo m'he quedat amb moltes coses d'en Pau. Pau, sincerament, m'ha encantat, de veritat, conèixer-te.
Gràcies.
M'ha vengut d'ell, i ho dic així perquè m'he apuntat diverses coses que li volia dir, humilitat i senzillesa. M'ha vengut això, vull dir, estava escrivint i és que m'ha vengut d'ell, que d'una persona molt humil i molt senzilla. A part, tinc moltes coses en comú amb ell. M'ha cridat l'atenció, per exemple, que ell també no se va plantejar que havia de ser de major. Jo també, sí. He fet moltes feines, però al final m'ho ha conduït a bon so. Sí. També m'ha agradat perquè m'encanta la fotografia, ell també, que ja no he xerrat d'això, però per exemple m'encanta. Ha xerrat de principi i esforç, que per això és el que me van inculcar els meus pares, i també ha dit que ell admirava sobretot en els seus pares, i estic molt d'acord en tot el que ha dit, i me sent molt identificada amb ell.
Caram, ens has fet un resum perfecte, de la conversa amb en Pau i Yolanda, i no sé si vols aprofitar, ens queda un minutet per fer-li una pregunta breu.
Una pregunta breu.
Pues, sí.
M'ha agradat molt la seva frase, si no pots arreglar, no et preocupis. Tu ara mateix pots arreglar alguna cosa, Pau?
No, i el qual malament no pensaria.
Vols?
Posar ser mides per no contagiar-te, per posar ser mides que puguis per dur la situació econòmica de la millor manera possible, però si tanmateix no depèn de tu, què t'has d'anar a preocupar? Vull dir...
És que m'ha fet, ja t'he dit, m'he sentit molt identificada perquè malament tinguem una diferència d'edat, tenim moltes coses en comú i crec que hem de ser positius també en aquest moment, òbviament prenent les mesures, però m'ha encantat conèixer de veritat Pau.
Idò, s'han conegut en Pau i na Yolanda i en Pau telefònicament a través de la ràdio, a través d'aquesta conversa, perquè ho reiterem avui per també qüestió d'evitar contagis i qualsevol risc que es pogués presentar. Cadascú ha estat a casa seva, ens ha atès telefònicament. Gràcies a tots dos, gràcies Pau, gràcies Yolanda, gràcies pel vostre testimoni.
Gràcies, Toni.
I fins la propera, que passeu bona setmana. Gràcies també, com no pot ser d'altra manera, a les feines a la producció executiva de Lluís Fortesa i una setmana més al capdavant dels comandaments de la realització tècnica, Miguel Soler. I sobretot, gràcies a tots vosaltres, la nostra audiència, l'audiència d'IV3 i particularment de Societat Anònima, que passeu, encara que sigui confinats, una bona setmana, que ja hem guanyat mig dia més. Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
El programa que heu escoltat va ser emès l'11 d'abril.